Ràdio Estel, informatius.
Són les 4, bona tarda. Us parla Pere Joventí Balcells. Tots els partits de l'oposició han presentat una esmena a la totalitat als pressupostos de la Generalitat quan falten 3 dies perquè el Parlament hagi de votar si el projecte de llei supera el primer tràmit parlamentari. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. Després que els comuns hagin registrat una esmena a la totalitat, el govern es queda sol i dilluns els pressupostos cauran per terra si no hi ha un canvi d'última hora i finalment el partit la retira. Un escenari que per ara en Comú Podem no descarta perquè, segons explica el seu portaveu, David Cid, estan oberts a seguir negociant fins diumenge de matinada.
Aquesta esmena no, en cap cas és un punt i final, és un punt i seguit, però sí que volem que aquesta esmena de totalitat serveixi de recordatori al govern que el temps s'esgota, que estem en temps de descompte, i emplacem bàsicament a Esquerra Republicana i al president a moure perquè en aquestes 48 hores que quedin fem possible avançar realment en la negociació de pressupostos.
Tot això mentre l'altre partit en qui confia presidència, la CUP, manté el seu no als comptes a l'espera de l'assemblea extraordinària que els anticapitalistes han convocat per demà.
Gràcies, Judit, n'estarem pendents. I la presidenta del Casal Català de Viena, Anna Sensat, ha explicat a l'Estel Migdia quina situació es viu a Àustria després que el govern del país hagi decretat el confinament total de la població durant 20 dies.
La població està resignada, està resignada i enganyada, perquè clar, la gent que està vacunada, molta part ho ha fet per no haver de tornar a viure un confinament, per poder intentar una vida més o menys normal, i clar, estan emprenyats. I els que no estan vacunats, doncs és una manera de donar la raó, de dir, veieu que si us vacuneu no serveix de res.
La decisió l'han pres després de l'augment constant de casos que s'estan registrant aquests dies. En les últimes 24 hores, un total de 14.400 persones s'han contagiat al país, assolint un màxim històric diari des de l'inici de la pandèmia. I els hospitals d'Àustria estan al límit. Ara mateix hi ha 2.700 pacients hospitalitzats per Covid, dels quals 486 són malalts greus atesos a les unitats de cures intensives. I el govern espanyol comptabilitzarà els feminicidis fora de la parella com a violència de gènere. Per ara, el Ministeri d'Igualtat tan sols comptabilitza els assassinats de dones en mans de parelles o exparelles, tal com recull la llei de violència de gènere de 2004. D'aquesta manera, el govern espanyol preveu iniciar l'1 de gener de 2022 una nova estadística oficial per registrar i considerar com a violència masclista casos de dones assassinades per homes que no siguin la seva parella o exparella. L'objectiu d'aquesta nova mesura és poder aglutinar assassinats que es produeixin amb un mòbil de gènere, encara que l'autor no tingui o hagi tingut relació sentimental amb la víctima. Ho ha anunciat la delegada del govern de violència de gènere, Victòria Rosell, mentre presentava la campanya Juntes, que han ideat el Ministeri d'Igualtat per al 25N, el Dia Internacional contra la Violència Masclista. I el Departament d'Igualtat i Feminismes ha recordat a l'Estat que la petició d'asil és un dret reconegut internacionalment i no es pot vulnerar. Ho ha dit en relació a les 39 persones d'origen palestí i amb passaport libanès que esperen una resposta de l'executiu espanyol a la seva petició d'asil des de l'aeroport del Prat. I ara els esports amb Pau Massip.
Fa una hora han comparegut en roda de premsa els entrenadors del Barça i l'Espanyol. És la prèvia al derbi que es disputarà demà a les 9 de la nit al Camp Nou. Xavi Hernández, l'entrenador blaugrana que amb el partit contra el rival ciutadà s'estrena a la banqueta, ha detallat quines són les claus per guanyar el partit i confia en els seus jugadors.
Jo crec que hem de controlar totes les situacions del joc, també, no? Ja sigui tàctic, tècnic, físic, d'estratègia. Són molts detalls, però tenim molta il·lusió, moltíssima, de començar bé. Estic content, crec que el que he vist als entrenos és molt positiu, amb bona intensitat, bon ritme, i amb això jo crec que ja tenim molt guanyat.
Aquesta ha estat la primera roda de premsa del de Terrassa, i pel que fa als blanc i blaus, Vicente Moreno s'ha mostrat molt prudent. Sap que el Camp Nou és un estadi complicat, però creu que el seu equip té opcions d'emportar-se la victòria.
Guanyar en aquell camp sempre és difícil, no? I això és la realitat, i espero un partit molt difícil. Tindrem que fer les coses rosant l'excel·lència per a poder tindre opcions de guanyar, perquè a dia d'avui me pareix que l'únic equip que ha guanyat allí ha sigut el Real Madrid, no? I també li va vindre justet, amb la qual cosa espero un partit complicat.
El de demà és el derbi més igualat dels últims anys. El Barça ocupa la novena posició i l'Espanyol és 11è. Si guanyen, els blanquiblaus superaran el Barça a la classificació. I en motor s'està disputant el Rally de Monza a Itàlia. Sebastián Ogier competeix contra Elfyn Evans per emportar-se el Mundial. Si ho aconsegueix Ogier, el francès es convertirà en campió del món per 8ª vegada. En el tram d'aquest matí, el francès ha sortit a l'atac, encara que el seu únic rival, Elfyn Evans, ha presentat batalla i el segueix de ben a prop. Els que estan més despenjats dels dos Toyota capdavanters són els Hyundai de Thierry Neville i Dani Sordo, que de moment no són capaços de mantenir el ritme dels líders. La carrera s'allargarà fins aquest diumenge.
Gràcies, Pau. Més informació d'aquí a una hora. Els deixem de nou amb Toni Marín i el Tot anirà bé. Fins ara.
Ràdio Estel. Cada cop som més les persones que no veuen cap sortida a la vida, perduts en un sistema de protecció social que no els protegeix. Ni la salut, ni el dret a la feina, ni a l'accés als serveis socials o a un habitatge digne. Hi ha una sortida. Diguem prou. Ningú sense llar. Càritas.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinari amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé, a Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
Les 4 i 6 minuts. Senyor Carrizosa, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, Toni.
Podem continuar la conversa allà on la teníem, no? Perquè vostè estava presumint de l'equip que té el Parlament de Catalunya. Parlàvem de Nacho Martín Blanco, ara m'estava parlant d'Anna Grau.
Sí.
Deia que tenien un gran equip al Parlament.
Sí, tenim un equip, jo crec, privilegiat. O sigui, els diputats que tenim són gent molt experimentada i aquests portaveus tan mediàtics que tenim amb el Nacho Martín Blanco i amb l'Anna Grau, jo crec que cap altre partit té gent a primera fila tan coneguda i tan especial i també amb un tarannà tan maco com tenen tant l'Anna com el Nacho Martín Blanco.
Vaja, que tenen bon rotllo entre vostès, veig, no?
Sí, sí. La veritat és que sí. I jo crec que això és molt important, a la feina, perquè a la política, a més que és una feina tan difícil i que hi ha tant d'opinió i tant d'ideologia, quan tens gent que està molt convençuda del que fa i, a més, és bona treballant entre si i no es trepitja i s'ajuda entre si i tal, jo crec que... I això és l'equip que tenim. O sigui que estic... En això jo estic orgullós i content.
I entretingut, m'imagino, no? Ara ja passo del seu equip al que seria el conjunt, sí, no?, de l'activitat parlamentària, perquè tenen uns dies intensos al Parlament, no hi ha cap sorpresa, ara tot el tema de la negociació al Parlament, amb el tema dels pressupostos, que ens està deixant tots aquests titulars, que avui ja hem comentat la tertúlia, les últimes sorpreses... La sorpresa del dia és els comuns, segurament, no?, que presenten aquesta esmena a la totalitat, també el Partit Socialista. En fi, jo crec que els oients ja saben absolutament el que hi ha. Com està veient tot això, senyor Carrizosa?
Jo discreparia en quant a que sigui una sorpresa, perquè ja hem vist des del començament com la CUP va preferir jugar a que presentava una esmena a la totalitat amb tota la intenció de fer negociacions. Per altra banda, hem vist que el Partit Socialista ha estat fins l'últim moment demanant un pacte de pressupostos amb el govern del senyor Aragonès, del president Aragonès, i per la seva banda també ho feia els comuns, que al mateix hemicicle van estendre la mà i el senyor Aragonès els hi va agafar la mà i després van començar a parlar, i ara es veu que ningú d'ells, cap d'ells s'està posant d'acord amb el president de la Generalitat i fan aquestes esmenes. Jo el que li dic és que des de Ciutadans sí que hem fet una esmena a la totalitat, però que la nostra no és amb voluntat negociadora, per dir-lo així. Nosaltres no entrarem a sostenir uns pressupostos que entenem que són dolents, i la nostra esmena a la totalitat és de veritat, perquè entenem que aquests pressupostos no hi canviaran gaire, malgrat que sigui la CUP qui, si al final són ells qui els hi fan suport, o sigui el Partit Socialista, o siguin els comuns, no variaran gran cosa. I no són uns pressupostos bons per una Catalunya que, malauradament, està entrant en una decadència econòmica molt important.
Bé, en qualsevol cas, ara les dades comencen a ser positives des del punt de vista econòmic. Estem tots a l'espera dels fons Next Generation. Totes les administracions, central, autonòmica, municipals, estan esperant això. Sembla que l'economia revifa i sembla que les coses, en principi, tornen a rutllar.
A veure, a veure. O sigui, el que vinguin fondos d'aquests Next Generation europeus no vol dir, primer, que s'executin com està previst. O sigui, aquests pressupostos han de respondre a projectes i els projectes s'han de portar a terme i s'han d'executar, i necessitem una administració àgil que sàpiga encoratjar les empreses perquè facin els projectes, tramitar-los i que al final allò es porti a terme, i que en aquest sentit aquests fondos europeus sí que puguin fer allò que s'espera d'aquest tipus de diners. Però també és veritat que no paren de dir són uns pressupostos expansius, són uns pressupostos que revifaran l'economia, i això és molt dir, perquè primer depenem de que aquests fondos europeus arribin i que els projectes es facin. I segon, que són expansius, però són expansius en el sentit de que, bueno, són expansius en el sentit de que s'estan posant 47 milions per ajudar el català i s'estan posant 55 milions per ajudar a la indústria. I jo no sé si potser hauríem de tenir més pressupost per ajudar la indústria i no per aquests xiringuitos de l'assemblea de la plataforma per la llengua, que va espiar els nens als col·legis a veure si, o als professors universitaris, si posem de la tos a veure si estan parlant en castellà. En aquest sentit, i després hi ha altres partides, com la de les ambaixades a l'estranger, que també fiquem allà uns diners que no van precisament a la dependència o no van a la sanitat. O sigui que són expansius en el procés i en les qüestions que volen marcar perfil identitari, confrontatiu, nacionalista, i no són, i també estan comptant en aquest sentit de l'expansió. Ostres, no sé jo si els restaurants, els restauradors, els comerciants estan per pagar més impostos i per tenir els impostos, que els catalans estem pagant tants impostos, més que qualsevol altre ciutadà espanyol per la Generalitat.
Somric, senyor Carrizosa, somric, perquè amb una resposta m'està obrint 250 temes als que li he de
ostres,
preguntar.
Miri, clar, però és que parlant de pressupostos, el que penses és, ostres, sí, és que l'economia va bé. No, l'economia no va bé, perquè l'economia la sostenen els autònoms, els empresaris, la gent que paga els seus impostos, i aquí a la Generalitat sembla que són els pressupostos expansius. Ostres, expansius. Ens està sagnant impostos.
Venim de molts anys en els que hi havia un tema, d'acord? Hi havia un tema i vostès ho saben tan bé com qualsevol altre, no? Ara, efectivament, s'ha ampliat el ventall de temes i, efectivament, continuem, com no pot ser d'una altra manera, parlant d'una situació que tenim a Catalunya, que és el tema de independència sí, independència no, però, efectivament, dins del discurs polític, i això jo crec que és una obvietat, han entrat altres històries, no? Han entrat, doncs, el tema de la sanitat, segurament el sí. Covid també ha tingut molt a veure, en fi,
clar.
Han canviat les regles del joc, no? No creu que en aquest sentit, des del punt de vista que vostès defensen, estem una mica millor? És a dir, perquè ja no és només el tema de la identitat nacional, sinó que el dia a dia de la política ha tornat a l'escena política i al discurs.
Miri,
no?
Jo crec que en alguna mesura el tema independència sí, independència no, com diu vostè, o que vindria a ser el procés, això s'ha cronificat una mica, i allà ho tenim, i hem de parlar perquè és important, perquè ens drena els recursos econòmics, humans i sentimentals, fins i tot, i està allà com un gran escollo, i com el gran elefant en l'habitació, està el procés. I per una altra banda estan els problemes reals dels ciutadans. Però jo no veig que Catalunya hagi entrat en la normalitat política, perquè fixi's vostè que ara aquests pressupostos estan depenent d'un partit antisistema molt ideologitzat, que ha anunciat que demà prendrà una decisió a la una i ens diran si tindrem pressupostos, i el president de la Generalitat, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya estan depenent i volen tenir aquests socis antisistema abans que altres partits més, diguem, més.
Ja.
És pel procés, o sigui, el procés condiciona uns pressupostos ideològics, ja. I qui
però
marca...
Però són una majoria parlamentària, tenen dret, dret a fer-ho.
Tenen dret a fer-ho, però jo no sé si això és bo per una economia com la catalana, que estem perdent llocs en el rànquing, segons la pròpia Unió Europea ha dit que nosaltres érem una de les principals regions econòmiques d'Europa, i ara estem molt més avall en aquest rànquing, o aquí a Espanya, entre les restants economies de les altres comunitats autònomes, no deixem de perdre puestos enfront de Madrid o fins i tot d'Andalusia, que ara ja té més autònoms que Catalunya. I amb aquesta situació, qui condiciona els pressupostos és un partit que diu no als Jocs Olímpics, que porten infraestructures a la part de Lleida i del Pirineu, no a l'ampliació de l'aeroport del Prat, que portaria economia, però no...
També diu no a l'ampliació del Prat, no, Esquerra Republicana de Catalunya, no?
És que, però, condicionada per...
No, abans. El president Aragonès ja no s'havia manifestat massa d'acord.
No s'havia manifestat, cosa que em sembla malament.
Massa d'acord.
Sí, però fixi's que, per exemple, el seu vicepresident volia.
Ja.
Clar, que era l'antiga Convergència, que ja no és Convergència, que ara ja és una amalgama de persones que estan sostenint a un senyor que es va marxar per al·ludir a la justícia. I això vol dir que nosaltres, si no tenim aeroport, és perquè la política catalana i l'economia catalana està fortament ideologitzada per un partit antisistema.
Segurament d'ideologies n'hi ha tantes, i segurament una de les coses que hem après tots és que cadascú veu les coses en funció, lògicament, del seu ideari, de la seva manera de fer.
I amb tota la legitimitat.
Faltaria
el que passa
més.
És que, bueno...
Deixa'm que li comenti una cosa. És que fa pocs dies, ja em va fer gràcia, en una conversa, i en una conversa amb gent allò que en sap del tema, algú va dir és que Pere Aragonès pujoleja. És a dir, que efectivament està introduint una manera de fer que recorda el president Pujol amb algunes coses, que el seu allunyament d'una determinada manera de fer, que hem vist clarament, doncs, amb el president Torra o amb el president Mas, no tant, però sí amb el president Puigdemont, que recorda una mica, doncs, el dia a dia de la política, no? Que fins i tot hi havia líders del que seria aquest bloc independentista que estaven preocupats perquè era una manera de fer política que podien perpetuar-lo dins la presidència de la Generalitat molts anys. Significa que, d'alguna manera, el senyor Aragonès sí que està trobant, evidentment no convencent a tothom, però trobant una manera en la qual la gent, doncs, torna a tenir aquella sensació de que es torna a governar Catalunya des de tots els àmbits.
Clar, el que passa és que, miri, si li pregunta a una persona responsable d'un partit com Ciutadans, que
no,
és clar, un partit liberal, de centre,
no
moderat,
clar,
i no nacionalista,
clar,
jo el que penso és, ostres, solo nos faltava ahora que la CUP sea quien condiciona la política catalana. Ja. I jo crec que això sí que va malament, i que la majoria dels petits empresaris, de la gent que busca una feina...
Però és un joc democràtic, és el mateix que quan al seu dia el senyor Aznar necessitava els recolzaments de Convergència.
No li dic que no, però,
no
és,
mateix,
que, però
és
que quan parlem de pressupostos...
Jo no estic defensant res, estic dient simplement que és un joc democràtic.
Clar, el que passa és que, bueno, també, què és el que tenim amb una ideologia que està manant tant? Doncs tenim, per exemple, l'atac a l'escola concertada. Que això és una derivada també molt gran de continuar condicionats pel procés, és que aquells que condicionen la continuïtat del procés condicionen també la llibertat dels pares per escollir les seves escoles. Per exemple, és una derivada, molt clar.
Yeah.
I quan parlem de pressupostos ideològics, volem dir que, escolti, a mi jo el que penso com a liberal és que els pressupostos són diners que han d'anar a la gent.
Yeah.
I serveis públics que s'han de prestar en benefici de la gent i no estar dirigint la política amb uns pressupostos que no són pensats per la gent, sinó per la ideologia, en aquest cas, separatista, que patim des de fa massa temps.
Vostè, senyor Carrizo, se cansa molt més de política que jo.
Segur que no.
Bueno, no ho sé què dir-li. En qualsevol cas, veu que mentre passa això a Barcelona, si mirem a Madrid... El govern del Partit Socialista podrà tirar endavant els seus pressupostos gràcies a Esquerra Republicana de Catalunya. I que tenim una Esquerra Republicana de Catalunya en aquests moments asseguda amb una taula de diàleg amb el govern espanyol, efectivament, fent doncs una sèrie de discursos i de més que no deixen de banda aquells que l'han votat i que, per tant, no podem oblidar els anys on venim. No? Aquest gir... subtil i no subtil, perquè en algunes coses és molt evident d'Esquerra Republicana, per tant, imagino que l'interpreta com una bona notícia.
No, jo...
Perquè s'allunya de totes aquestes tesis.
Clar, a mi el que m'agradaria és que a Espanya, i aquí també a Catalunya, poguéssim fer coalicions com es fan a d'altres països, com es fan a França, com es fan a Alemanya, que entrin... o a la Unió Europea, que entrin els conservadors, els socialdemòcrates i els liberals, que són les grans forces més, diguem, més assenyades, més centrades a la política, i no entressin els partits populistes d'esquerres, els partits populistes nacionalistes, a condicionar els grans governs dels grans països o de les grans regions econòmiques com és Catalunya. I jo crec que és una mala notícia que a Catalunya tinguem una política condicionada per la CUP, que diu que la policia se li ha de desarmar per no fer front als violents a les manifestacions, i a Espanya tinguem a un professional de la política, com és el senyor Pedro Sánchez, que en lloc de defensar els interessos constitucionals i l'economia una mica sense els condicionaments de partits...
Com Unidas Podemos.
Com Unidas Podemos.
Però, senyor Carrizosa, perdoni un moment, si aquesta situació la tenim a dia d'avui sobre la taula, és perquè vostès en el seu dia no van voler pactar amb el senyor Pedro Sánchez.
Nosaltres
perquè ell va oferir, no?
No. Vostè es confon perquè la senyora Arrimadas, després de les eleccions...
No, jo parlo d'abans.
Sí.
Jo parlo d'abans que arribés la senyora Arrimadas. Jo parlo que el senyor de Rivera va dir no a entrar a formar part
en
un govern,
jo, francament,
que era quan Pedro Sánchez perdia la son quan pensava en un govern amb Pablo Iglesias, se'n recorda d'allò?
Deia això, però la seva última pretensió era tornar a convocar unes eleccions...
Això no ho sabrem, això és pura especulació.
Això és especulació. El que nosaltres
El que sí sabem segur és que el PSOE va oferir a Ciutadans formar part d'un acord de govern en aquell moment.
No va ser un acord, o sigui, no va ser una proposició. Nosaltres vam parlar amb ells... Una setmana abans de la convocatòria d'eleccions, nosaltres havíem fet una proposta molt seriosa per parlar i per negociar, i el senyor Sánchez no va voler perquè ell pensava, i va encertar, que unes noves eleccions clarificarien molt més aquests dos blocs en què ell ha dividit la política espanyola, que signifiquen que el Partit Socialista fa pinya amb Podemos, amb Esquerra Republicana, i amb Otegi i amb el PNV per fer una gran... coalició i deixar, diguem, fora de les institucions el seu rival principal, que és el Partit Popular, en baixa forma, perquè des de la dreta li estan menjant la tostada al partit de Vox, i pel centre estem nosaltres. I clar, si tu, en la mentalitat de Sánchez, ell diu, ostres, deixo aquí el Partit Popular... ben condicionat per Vox i a sobre li diré i no pots pactar amb Vox perquè és l'extrema dreta. Jo sí que puc parlar i puc pactar amb l'extrema esquerra o l'esquerra populista que és Podemos, però a l'altra banda, ostres, anatema que està l'extrema dreta o la dreta populista.
Jo crec que tots recordem el que va passar en aquell moment i tots sabem, efectivament, la negativa claríssima d'Albert Rivera i que, a més, a partir d'aquelles eleccions, de fet, va haver un gir absolutament inesperat, no?, del que van ser els resultats de Ciutadans.
Jo crec que
Rivera
no es va equivocar en el diagnòstic sobre Pedro Sánchez i sobre el que pretenia Pedro Sánchez, que era precisament fer aquesta divisió a la política espanyola. I jo crec que ara la patim. I nosaltres, malgrat tot, després de les eleccions i per fer els primers pressupostos generals de l'Estat i també per la pandèmia, nosaltres vam estendre la mà la Inés Arrimadas, i abans i tot ella va donar la fórmula Arrimadas, que era: fem com a Europa, fem una gran coalició com han fet a Europa per governar la Unió Europea, i el Sánchez allà no va voler.
O sigui que, fa poc, bueno, de tot això, fa poc. Tenim el record ben viu de, sí, de tot el que va passar. Sí. Ara que hem tret aquest tema, no? Efectivament, Ciutadans a Catalunya va tenir una situació tremenda. Va passar de ser el partit més votat a tenir els resultats que té ara. Vostè, sí, ara, que és un home, doncs sí, caram, que és dels que tallen el bacallà dins de Ciutadans. Com es torna a recuperar aquell vot? Com es sedueix a la gent? Aquella gent que ja estava seduïda, d'altra banda.
Sí, 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 sí. Miri, jo crec que li diré que nosaltres ocupem un espai que és difícil, que és el liberal aquí a Espanya, que no té gaire tradició, però que es pot traduir per un centre i per una moderació, i a més aquí a Catalunya, un partit molt actiu contra el nacionalisme. Llavors jo crec que quan venen maldades i ve una abstenció tan gran com la que vam tenir al voltant del 50% a les darreres eleccions, els nostres electors no es van sentir prou seduïts com per aixecar-se i anar a votar en plena pandèmia. Però no van anar, els vots nostres no van anar directament al Partit Socialista, no van anar a Vox, no van anar al PP...
Van quedar a casa.
Es van quedar a casa. I nosaltres el que aspirem és a... Miri, reconèixer els errors, treballar moltíssim, estar a peu de carrer i tenir un parell d'idees molt importants, que jo crec que això és el que pensem la majoria dels catalans. Una, que aquest procés veritablement s'està cronificant i que ens està empobrint i que espanta les inversions i espanta les empreses, i això ho hem de, li hem de donar la volta. I per una altra banda, i com que això s'està cronificant, hem de parlar dels problemes reals dels catalans i hem de provar i intentar de portar la política al més proper possible al que pateix la gent. Parla, i aquestes són les dues grans línies que jo crec que ha de tenir la política catalana avui per dia.
Parla vostè de la cronificació del procés.
Sí.
És interessant. El tema, l'altre dia, la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, segur que recorda i li va cridar l'atenció, no? Parlava la senyora Paluzie que hi ha gent que s'està, no esborrant, però que sí que s'està cansant, que està anant a un altre lloc, perquè efectivament les grans crides, les grans mobilitzacions que tots hem vist han quedat no en un no-res, però vaja, no té res a veure, no? No té la sensació que efectivament hi ha un punt de cansament de molta gent que efectivament ha vist que d'aquella manera no. Ara escoltem els mateixos líders que ens deien en no sé quant de temps tindrem això, ara mateix estan posant escenaris situats al 2050 o 2030, no recordo quan era.
Sí.
Aquesta cronificació no creu que s'està suavitzant, en realitat?
Miri, jo crec que de la mateixa manera que sempre es deia això és un moviment del poble de baix cap a dalt, i era mentida, perquè era de dalt cap a baix, els mateixos que van impulsar el procés i van encoratginar tantíssima gent, després s'ha demostrat que havien mentit, que havien parlat massa, que havien fet promeses que no podien complir, i ara el que ells proven... O sigui, ara, diguem, a mi, jo trobo normal el cansament i trobo normal el retret de moltíssima gent que va confiar en ells. També penso que com que aquesta mena de moviments estan molt basats en els sentiments, que quasi bé és com si, escolta, és que mira, jo sóc del Barça i són els meus i juguen malament, però sóc del Barça i pateixo, però han jugat malament, no? Pues seria una mica això. L'independentisme és també, han aconseguit, a força de dir aquestes coses del greuge permanent i de que a Catalunya sempre ens maltracten i tal i qual, han aconseguit fer una mena de moviment sentimental. Ara aquest sentiment s'ha refredat i hi ha també una mica de retret per part de la gent, però els dirigents no s'han abaixat del burro encara. I de fet, nosaltres tenim una data límit, que són els 2 anys que va dir la CUP que hi haurien per, diguem, per assolir la independència, per assolir la república novament. Van donar aquests 2 anys. Escolta, tu te'n vas a la taula de diàleg, que ells diuen de diàleg, i em vas dient com anirà aquesta taula de diàleg, i els 2 anys veurem què has fet. I, o sigui que el procés continua en estado latente fins que arribem a, pràcticament a les municipals. Junts per Catalunya i Puigdemont estan esperant per assenyalar el senyor Aragonès, com vostè diu, tu estàs pujaleant, tu estàs fent el peix al cova, tu no, estàs autonomitzant-te i no independent.
Escolti'm un segon, ho dic perquè aquesta és una frase interessant que va dir en aquest programa Joan Canadell un dia.
Sí.
El dia que es va detenir a Puigdemont, a Sardenya, el senyor Canadell va dir una cosa que a mi em va cridar molt l'atenció, no? Perquè va dir, diu, el terrible no és que Esquerra Republicana hagi fet un gir argumental apropant-se o allunyant-se d'alguna manera algunes teses. El problema és que amb aquest gir argumental els estan votant més que nosaltres. Això va dir el senyor Canadell, no ho he dit jo. No entenc que, efectivament, per molt que diguin vosaltres això, hi ha gent que, efectivament, està en una altra onda?
Jo crec que fins que aquests dirigents no els hi doni l'espatlla a la gent i no els deixi de votar, ells no captaran el missatge i continuaran barallant-se per l'espai independentista que ells pensen que és el que fins ara els hi ha donat el poder a les urnes que tenen. I de la mateixa forma que el senyor Puigdemont es va tirar pel barranc a instàncies de Junqueras i de la senyora Marta Rovira, el teu poble no et parlaran si convoques les eleccions que diu Rajoy i tal...
Però va ser només Esquerra qui m'empenya a Puigdemont? A mi em parlen de casa seva, eh? A mi em parlen de que molta gent dins de Junts per Catalunya... Home, recordi que aquella mateixa tarda va haver-hi un comunicat per part d'Albert Batalla, un alcalde, diguem, amb molt de nom, el propi Jordi Cuminal, que havia estat secretari de Comunicació del Govern,
recordo.
Que trencaven el seu carnet aquell dia. Vaja, que no dic que no fos així com diu vostè, però no ho sé, vaja.
Això és el que diu i això és el que ha transcendit sempre.
Més enllà del que diuen, el que sí sabem que va passar va ser que dins de la pròpia família Junts per Catalunya van haver-hi membres molt destacats que van donar un toc d'atenció molt important.
Clar, en la baralla amb Esquerra Republicana, escolta, que ens passaran per sobre els d'Esquerra Republicana. I pensaven passar-los per sobre Junqueras i Marta Rovira, i per això li deien, perquè pensaven que Puigdemont al final quedaria, diguem, de traïdor o de que no es va atrevir. I això que els hi van fer amb el Puigdemont, ara Junts per Catalunya vol tornar-la a Esquerra Republicana, i per això estan esperant. Bueno, tu que decías que esto era tan fácil y que tirabas tanto, ara te toca a ti. I mentrestant la CUP, que le da igual todo, també està fent el mateix paper. Però fixem-nos que són els dirigents que no han resolt els seus problemes i la seva guerra per l'espai independentista que ens estan ficant encara en això de què passarà dentro de 2 anys i mientras tanto pacto unos presupuestos con la CUP. I a la gente, pues bueno, la gente para mí son votantes i no gent als que jo els hi haig de donar un servei.
Aquest programa es diu Tot anirà bé. Vull dir, som de natural optimista en aquest programa, senyor Carrizosa. Si jo li pregunto com anirien les coses a Catalunya d'aquí a, no sé, 5 anys, per exemple, vostè què diria?
Mire, jo crec que sempre penso el mateix. Quan veig el Partit Socialista que vol fer un tripartit i tal, i molta gent pensa, ostres, pues mira, mejor seria i què tal, i ellos tamizarían algo i tal, jo penso, pues mira, jo crec que el que hauríem de fer és a les forces constitucionalistes donar un tom a la política catalana en 40 anys i fer com van fer a Andalusia, que semblava que el Partit Socialista no havia una altra forma de governar Andalusia si no es podia comptar amb el Partit Socialista, i li van fer fora, i hem fet moltíssimes reformes a Andalusia que ha canviat de cara i que està, ara és una de les comunitats autònomes més punteres i que més prospera. Doncs el mateix m'agradaria fer a Catalunya, però necessitem els socialistes, i a mi em sap greu veure com ells estan remenant la cua cada moment per veure si amb Esquerra Republicana o amb una sociovergència poden fer alguna cosa. Les coses no canviaran a Catalunya mentre no hi hagi aquesta concepció de que el nacionalisme ens ha perjudicat i hem de fer coses diferents als catalans, que som tan catalans com qualsevol altre, però que tenim una altra idea de Catalunya que jo crec que està taponada des de hace muchísimo tiempo.
Jo li he dit de veritat, senyor Carrizosa, que res m'agrada més dins aquesta professió que en revista polítics, i ja quan entrem en aquest, és veritat, li dic a qualsevol, a tots els polítics, m'agrada molt. I ja quan entrem en aquest terreny de la política ficció, encara és més divertit.
Sí, sí, sí.
Perquè, clar, jo m'estic imaginant un tripartit d'esquerres, ja sé com és. Ja sé com és, és a dir, perquè n'hem tingut.
Sí.
Però un tripartit constitucionalista, quin tipus de política econòmica tindria? Seria interessantíssim veure, no sé, com funcionaria la cosa, perquè diguem que entre el PP, Ciutadans i el Partit dels Socialistes de Catalunya hi han moltes coses en comú, no? El constitucionalisme, segur, però la resta no ho tinc tan clar.
Jo crec que les fórmules amb les actuals democràcies europees i en el si de la Unió Europea, les fórmules econòmiques...
Que digui Merkel, no? Una mica...
Exacte, tenim un marge una mica i que el que sí que podem fer és donar un nou aire a les llibertats de la gent, a la forma de sentir-se català, espanyol i europeu, a la forma de repartir els diners, que arribi més a la gent, menys als xiringuitos, menys al procés, menys a les ambaixades, menys als mitjans de comunicació amics del govern, més, sap, una mica redirigir tot i...
Ara li vaig a dir una cosa que espero que m'ho prengui bé, perquè a més a més com ja no és de Ciutadans. Però sap amb qui penso jo cada vegada escolto la paraula xiringuito, Anna?
Qui?
Amb Toni Cantó.
Amb Toni Cantó, ostres, sí.
No ho puc evitar.
Sí, sí.
Estem d'acord amb això,
sí,
no?
Sí, 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 estem d'acord.
Sí, perquè miri qui va arribar a parlar de xiringuitos i això que va de l'espanyol...
És que, clar, jo per això, jo quan hi ha gent que del bipartidisme tradicional, de les formes tradicionals de fer la política a Espanya, venia a Ciutadans, jo pensava... Mira, està bé perquè és una idea reformista, anem a canviar les coses, anem a canviar la forma de designació dels magistrats del Tribunal Constitucional, del Consell General del Poder Judicial, canviem les coses de veritat, igual que aquí a Catalunya o a Andalusia. I quan veus que el que fa alguna gent és passar-se d'aquesta vocació reformista a la de vamos a hacerlo de toda la vida y yo me voy con uno de estos a que me dé un chiringuito, doncs clar... Bueno, però, sí, miri...
Això devia fer mal, no?
Jo sóc advocat i tinc tres fills. La mare dels meus fills també és advocada. Sempre havíem viscut d'ajudar la gent i de la justícia. I em vaig ficar a la política per canviar les coses. Per canviar les coses. I és que jo, diguem, no vivia de la política. No, només des de que sóc diputat he aparcat el meu despatx, perquè no podia compatibilitzar amb les coses. Però el dia que jo pensi que allò que jo estic fent és el mateix que han fet aquells... O sigui, que no vaig ficar-me a la política per fer el mateix que jo veia i pel que jo vaig voler lluitar. O sigui que no...
Has sentit que tindrem una pluja considerable la propera setmana? Ho has sentit o no?
Que tindrem
molt.
Jo havia sentit
molt, però
fred.
Molt.
Fred.
Anem a
i també pluja.
Anem a preguntar-ho. Si vol posar-se els auriculars, li dic, per aquesta és una informació que ens interessa a tothom.
Vinga.
Jordi Miralles, com estàs? Bona tarda, Jordi.
Hola, molt bona tarda, Toni.
Que diuen que plourà moltíssim, no?
Bueno, sí, diuen, diem, si més no, els mapes del temps estan interessantíssims, clar, interessantíssims pels que ens dediquem a això del temps.
Clar.
Doncs veure mapes que et posen, doncs, o si més no, que preveuen que en qüestió de 3 dies podríem ploure més de 100 litres, doncs diguéssim que ens agrada, però també, davant d'aquesta situació, compte, perquè no estem fent broma. És a dir, que en aquest sentit, entre dilluns i dimecres, a Catalunya, a la costa, poden ploure més de 100 litres, i evidentment aquests 100 litres, doncs, en alguns llocs de forma local, podrien fer mal. Tot això acompanyat, a més, de vent, i també, a més, amb fred. Per tant, aquest fred, doncs, el que faria és que aquestes precipitacions per damunt dels 1.000 metres aproximadament fossin en forma de neu.
Doncs sí, és per poca broma. Això que ens diu el Jordi. Paraigües, si un es pot quedar a casa millor que millor, no? I ben abrigat. Jordi, gràcies, que tinguis un bon cap de setmana.
Igualment.
Gràcies, bona tarda. Tocarà tapar-se, no?
Sí. I gràcies per la informació.
Ho he fet per això, estava segur que li interessaria. Sí. Coneix el professor Bernardos o no?
Sí, que ens coneixem. Sí.
Gonzalo, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
El professor Bernardo ens dona classes d'economia.
Sí, ho fa molt bé.
Fa molt bé.
Sí.
Ho fa molt bé, sí.
Es fa entendre.
Es fa entendre, sí.
Jo a mi el discurs que fa Ciutadans sempre m'ha agradat molt. Sobretot a Catalunya té un problema per mi. És que són liberals. I això jo... Després de les males conseqüències que ha portat, sobretot pels treballadors, el liberalisme, tant
però
de bo...
Està, però el senyor Carrizosa estava sent amable amb tu.
Sí, o sigui... sí, però escolta, jo, Toni, jo sóc molt amable amb ell i li he dit que Ciutadans s'ha portat moltíssim. Ha portat moltíssim perquè realment és l'única formació que ha fet front al nacionalisme. L'única. Perquè el PP i el PSOE, cada vegada que han necessitat el nacionalisme, les han donat el que sigui. Per tant, jo em vaig entristir en molt dels resultats i espero que el remunteu, i perquè és un partit que el necessita. I sobretot em quedo amb el que podia haver estat ara a Espanya si vosaltres haguéssiu patat amb el PSOE en el
Mira,
seu moment.
Hem estat discutint abans sobre això. És que em deia que no, En fi, és igual.
Bueno.
Senyor Carrizosa, estic content de conèixer-lo finalment.
Igualment.
No ens coneixíem, li explicava al senyor Carles Carrizosa abans, que és curiós, perquè jo he estat allunyat de el que és la informació política, què, en 2 anys, 3, no ha arribat a 3. I ha canviat completament.
Sí.
No? Han entrat tot un seguit d'actors nous en política. Actors
sí que han canviat i actrius, però l'obra més o menys és la misma. Eh?
L'obra més o menys és la mateixa. Ja li dic, amb això sí que no ha canviat molt. Home, crec de tota manera que ara va més ràpida. Sí, la meva sensació és que les coses van més ràpides ara mateix, no?
Per les redes socials i tal, jo crec que tot s'ha accelerat i ens accelerem tots, sí. I l'actualitat, i un dia tapa l'altre i el següent tapa el davant,
sí,
així.
Sí, molt... en fi. Senyor Carrizosa, li agraeixo moltíssim que hagi vingut avui al nostre programa. Un plaer, espero tornar-lo a veure ben aviat per aquí. Moltes
Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies a tu i bona tarda al Gonzalo. Espero que si, bueno, no li agrada el liberalisme, doncs algunes,
no, jo el que espero...
algunes receptes econòmiques jo crec que funcionen més que no parles de la CUP.
No, evidentment, escolta, però sí que hi ha que tenir en compte de que portem 30 anys que la classe treballadora ha anat de mal en pitjor. Ara tenim una oportunitat perquè les coses han canviat a Europa, han canviat en el món, i estaria molt bé el que moltes vegades jo sóc un gran partidari del centre dreta i el centre esquerra, que és el que un país necessita. Però jo ho deia més que res com a votant. Si Ciutadans fos socialdemòcrata, molt probablement els hauria votat.
Ah, sí? Mira, no tenia ni idea, això. Senyor Carrizosa, li agraeixo molt, de veritat.
Gràcies.
Ha estat un
plaer.
Fem una petita pausa, tornem de seguida aquí a Ràdio Estel. Avui, preparin-se aquells que tinguin diners, perquè el Gonzalo Bernardos ens explicarà a on es pot anar a invertir durant el 2022. De seguida, si li interessa, senyor Carrizosa, es pot quedar.
Estava pensant que precisament això no m'interessa, que no tinc un duro.
Aleshores ja el trucaré jo per veure què fem un dia, no? Gràcies, senyor Carrizosa.
Gràcies.
Una pausa, tornem de seguida aquí a Ràdio Estel, el Tot anirà bé.
Ràdio Estel.
Més d'un 20% dels estudiants universitaris necessiten suport econòmic per dur a terme els estudis al nostre país. A la Fundació La Caixa concedim beques a estudiants excel·lents amb recursos econòmics escassos perquè accedeixin a estudis de grau universitari. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Cada dissabte a les 8 del matí, Sons de la Terra. El programa d'havaneres i cant de taverna.
Grups llegendaris i actuals, peces clàssiques i noves, actualitat havanerística i novetats discogràfiques.
Recorda, els dissabtes a les 8 del matí, Sons de la Terra, a Ràdio Estel.
Amb Gerard Carrión.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
I ho explicaràs? Si et pregunten, tu ja ho tens clar. Tu escoltes Ràdio Estel.
Pol Marçà et posa en safata les idees, pensaments i reflexions dels qui tenen molt a dir. Els dissabtes a les 9 del vespre, El Propòsit. Una entrevista en profunditat als personatges del present per saber com dissenyen el futur. Què persegueixen? Quina és la seva fita? El Propòsit, amb Pol Marçà. Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Terra Val d'Aran, 106.0. Tot
t'anirà bé. Amb Toni Marín. There's a place I go to when no one knows me.
It's not lonely. It's a necessary. Uns segons i tres quarts de cinc. Com és la política? Com són els polítics, Gonzalo?
Són com nosaltres. I moltes vegades el que representen és a la societat o fan que la societat representi el que ells volen. Yeah. Jo crec que Catalunya ha estat el segon en els últims 10 anys.
Yeah. En fi, no ho sé. Passem del tema, no? Anem a parlar d'economia, perquè l'altre dia em va cridar molt l'atenció un informe, crec que era un informe de la Unió Europea, que tornava a parlar d'un boom immobiliari, d'un possible boom immobiliari, fins i tot parlar d'una bombolla. No sé si efectivament podem constatar que estem vivint un boom immobiliari en aquests moments, Gonzalo.
L'informe del Banc Central Europeu parlava de que hi havia bombolles, i principalment es referia a bombolles en la borsa en l'alemana, en la francesa, que està molt a prop de màxims històrics, quan els beneficis de les empreses no fa perquè tinguin aquests màxims històrics, i també d'alguns països, com per exemple Àustria, com per exemple, encara que no és de la Unió Monetària Europea, Suècia, que també tenen una bombolla immobiliària important. Hi ha països, Toni, que respecte al 2007 tenen, en termes reals, descomptant la inflació, increments del preu de l'habitatge per sobre del 50%.
Déu-n'hi-do.
Això és Austràlia, és Nova Zelanda, és Canadà, és, com he dit abans, Àustria, Suècia, i això pinta malament. Nosaltres no. Nosaltres encara estem per sota del 2007, i, per exemple, en el 2020 va ser un dels països en què oficialment diuen que el preu de l'habitatge va pujar poc. Extraoficialment et diré que va baixar, perquè les estadístiques no reflexen la realitat, quan en lloc de comprar tot tipus de persones, compren principalment la classe mitjana alta, perquè ens entenguin els oients.
Els inversors.
Sí, no, la classe mitjana alta en el 2020, perquè jo l'anomeno l'efecte gelat.
A veure.
L'efecte gelat és... em compro un habitatge com aquell que es compra un gelat quan passa pel carrer.
Ja.
Llavors, la classe mitjana alta, no tota, o una part, en el confinament, li ha semblat que la seva casa... no és l'adequada, que l'habitació són petites, que no és suficientment exterior, i ha agafat i només sortir del confinament vaig comprar una casa, pis, o d'alguna manera...
Jo conec algun cas d'això.
Apartament, però, sí, sí, però de l'estanding en un lloc de la perifèria o de la costa.
Sí, sí.
Jo això li anomeno l'efecte gelat. Entre altres coses, perquè pensa que a partir d'ara teletreballarà tota la vida, que no tornarà a pisar a l'oficina i, per tant, que no tindrà que passar cues quan entri a Barcelona.
Però fixa't que jo havia llegit que hi ha hagut un cert canvi de tendència ja amb això, no?
Sí, senyor. És a dir, sí, senyor.
Que ha començat a baixar, que efectivament vam sortir tots, la classe alta i la no tan alta.
Però la no tan alta no va poder comprar.
No s'ho pot permetre, és diferent, no? Però que vam sortir tots cansats de la situació, volem marxar a Barcelona, i que, en canvi, ara l'interès per la ciutat ha tornat a pujar.
Sí, Toni, però permet-me. Jo que en aquell moment estava fent, sobretot al març i a l'abril, informes per determinar les empreses immobiliàries de com aniria la situació, i que era bastant negatiu, jo no podia imaginar que gent que ja té uns anys i que té uns diners i que se suposa que té una certa estratègia inversora feixi això.
Yeah.
I que tingués aquest pensament. Vull dir, moltes vegades es queixem de la gent jove que agafa i pren decisions d'alguna manera per impuls.
L'estómac.
Sí, aquí va ser impuls absolut, l'efecte gelat. I ara hi ha gent que està empenedida. I el que veiem és que la segona tongada, aquells que són més reflexius, hi ha uns quants que compren fora, però ja saben el que els toca, però és que hi ha una gran part d'aquells que volen canviar casa, canvien en la mateixa Barcelona o en el mateix Madrid.
Yeah.
I està tornant el que jo anomeno el clàssic. El clàssic és que quan l'economia millora, el que primer puja són les zones més cèntriques i de l'estanding de les grans ciutats.
Clar.
És a dir, aquí seria Eixample, seria Sant Gervasi, una mica de Gràcia i les Corts.
O sigui, que si tens dues habitacions en vols tres, i que si no tens balcó, doncs, o si tens balcó vols una terrassa, no?
Sí, sí, això està molt bé, però no estem parlant que tenien dos. No, estem parlant que tenien tres o quatre.
Ja.
Estem parlant...
No, jo parlo ara de la resta. Jo parlo
de la resta,
de...
sí. De la resta, sí.
Ja.
De la resta, sí. Però pensa que perquè les persones de classe mitja-baixa doncs entrin en el mercat i tinguin confiança, no és a les primeres de canvi. Costa un temps. Per què? Perquè per ells és molt més difícil guanyar els diners.
Clar.
I tindran l'oportunitat de canviar-se, amb sort, igual una vegada a la vida. És comprar-se un habitatge, que és l'habitatge de la parella, i una després l'habitatge de la família, i punt.
Yeah.
I aquí les equivocacions es paguen, i es paguen amb molt cost.
O sigui, doncs deixa'm tornar al primer titular del dia, no? O sigui, el primer titular del dia dins aquesta secció era on invertim el 2022. El sector immobiliari és una bona manera d'invertir?
Clar, sí i no. És a dir, quin és el lloc més antipàtic per invertir en immobles a Espanya, Catalunya? Per què? Perquè l'inversor no t'invertirà perquè té topat els preus de lloguers.
Yeah.
I el que està succeint és que inversors tradicionals de burguesia catalana estan marxant a Madrid. Això, què succeeix? Doncs això és un prejudici per la gent que viu de lloguer, perquè el tindrà molt més difícil trobar un habitatge i, en conseqüència,
que no
tindrà que pagar més car.
L'altre dia vaig estar sopant amb un amic comú.
Sí, sí.
Que saps perfectament
sí,
qui
sí.
és, en Sergi, vaja.
Sí, sí.
Que és una persona que és propietari de pisos, tal, que no sé, i em deia, no hi ha pisos de lloguer en aquests moments al mercat. És veritat?
Sí, no, però és que és normal, Toni. Quan tu agafes i tens un lloguer de, imagina't, 600 euros, 650, en una localització molt bona, doncs dius, bé, això és un xollo impressionant. Jo d'aquí no em moc en tota la vida. Llavors, tens dos efectes més. Les persones que agafen i tenien un habitatge, li representa que aquestes persones se'n van, el venen.
Yeah.
O el dediquen, per exemple, a arrendament de temporada. O, per exemple, canvien i posen oficines que no estan regulades. Clar, a partir d'aquí, l'oferta es contrau.
Yeah.
I tens, finalment, que hi ha molta més gent que vol llogar, per la senzilla raó que el preu ja el poden pagar. Què generes? Generes unes expectatives que no s'han complert i passarà un temps, però la gent al cas s'ha de donar compte, sobretot aquells que volen aconseguir un lloguer, que això les ha perjudicat molt.
Ja veus. Escolta'm, com estem parlant d'inversions, i la borsa?
Mira, la borsa, tornem a explicar un tema que és bastant similar a l'anterior. Mm. Per mi, la borsa de Nova York està a un preus elevadíssims, les borses europees, Frankfurt i París també, i et diré que sobretot en borsa hi ha dues estratègies principals, totes les restes són secundàries, que es limiten a fer el següent: córrer detrás dels preus, és a dir, comprar el que està pujant, que és el que fa la immensa majoria. Diu, i per què has comprat Apple? Perquè ha pujat molt. I suposes que el que ha passat en el passat passarà en el futur? Doncs sí. Això l'anomenen sentit comú. Jo l'anomeno realment jugar a la ruleta.
Yeah.
I la segona estratègia, que diguem és la majoria dels que ja tenen una certa edat i més coneixements, no tots, però la majoria, doncs és agafar i buscar empreses sòlides que permaneixin al mercat durant força temps, però que estiguin infravalorades. I el que ha passat en els últims anys és que córrer darrere els preus ha estat molt, molt, molt més rendible que buscar aquelles empreses que són sòlides i infravalorades.
Ja.
I això ha provocat que el córrer darrere els preus són les tecnològiques, i les tecnològiques tinguin uns valors impressionants i difícilment justificats. Perquè sempre és el mateix. Quan tu agafes i veus que els beneficis en relació al preu de l'acció són escassos, dius, bé, però ja els tindran en el futur. Sí, sí, però això és una manera de justificar que qualsevol valoració és adequada. I al final sempre t'acaba donant un disgust. El que succeeix és que el disgust de les tecnològiques possiblement te l'haurien d'haver donat ja fa temps. Però la borsa normalment funciona molt bé quan els tipus d'interès són molt baixos.
Yeah.
I com a conseqüència dels problemes que va generar i l'esclat de la bombolla immobiliària als Estats Units i a nivell mundial, els tipus d'interès durant la dècada anterior han estat molt baixos, i en conseqüència aquestes tecnològiques tenen valors impressionants. La meva suposició, Toni, fotrà una caiguda bestial.
Quan pugin els tipus d'interès.
Quan pugin els tipus
d'interès. I això quan passarà? Perquè al moment el Banc Central Europeu se l'assumirà molt, no?
En Europa esperem i desitgem que triguin en pujar-los, no per la borsa, sinó per l'economia espanyola.
Les hipoteques, clarament.
Bé,
no?
Les hipoteques no li afectarà a aquell que ha fet les coses bé i ha agafat un tipus fix.
Ja, clar, però...
Avui per Twitter em deia un professor, què opina? Jo tenia una hipoteca tipus fix al 0,25, perdó, al 2,25, i ara l'he canviat per Euribor més 0,89. I l'esbós, quina barbaritat acabes de fer.
Aviam.
Perquè la fixa, encara que pugin els tipus d'interès, no et pujarà el que és el que pagues d'hipoteca, en canvi l'altre, prepara't a pagar molt més.
Yeah. I quan podem començar a preparar-nos?
Mira, excepte gran sorpresa, el 2022 els tipus no pujaran, el 2023 alguna cosa ho faran.
I el 2024 l'esclat.
I ja veurem, ja veurem, ja veurem, perquè també ha canviat la situació del Banc Central Europeu. Abans, el principal, i això explica moltes coses, perquè si vols, la propera setmana fem com el neoliberalisme ha afectat a la gent, perquè realment és l'ha afectat moltíssim.
Vols que truquem al senyor Carrizosa? O...
Pues no, jo encantat de la vida. I que bàsicament la situació fins ara ha estat, la prioritat és que la inflació sigui molt baixa.
Uh-huh.
I expliquem a tots els oients que la inflació sigui molt baixa perquè el tipus d'interès sigui molt baix i perquè podem especular molt, moltíssim. I els especuladors ens convertim en molt rics, els emprenedors, que moltes vegades són emprenedors digitals, puguin formar empreses en què la immensa majoria d'aquestes empreses sigui un frau perquè no arriben a res i fan perdre els diners a moltíssima gent, però mentre aquests es forren només per la gestió, entre cometes, per la gestió que han fet. És que de 10 empreses tecnològiques que surten, jo et diré que fan fallida 9.5.
Ja. Yeah. Sí, sí. El que passa és que les que no fan fallida es veuen
molt. És impressionant.
I la rapidesa amb la que creixen, no?
Sí, sí.
Una altra cosa és que no vull saltar-me un tema que crec que és important, que és el Bitcoin.
Sí.
Ho dic perquè ara mateix hi ha molta gent enganxada al tema de les inversions en bitcoins, no?
Sí. Ahir la Comissió Nacional de Mercat de Valors, m'estic rient perquè jo això... D'alguna manera, jo soc l'ogre del Bitcoin en Twitter.
Yeah.
Li estic dient contínuament, us fotareu una llet impressionant, això és la bombolla dels tulipans del segle XVII, canviat el nom, i la gent no te sap explicar per què inverteix en Bitcoin. L'explicació més sofisticada, que no és gaire sofisticada, és que és una tecnologia nova. Perdona, no t'equivoquis, la tecnologia és el blockchain, sí, no sí. El Bitcoin.
Sí, sí.
El Bitcoin és una de les possibles aplicacions. I el Bitcoin és una moneda que no serveix per guardar els diners, senzillament perquè és tan volàtil. En el 2018 va caure el 74% la cotització del Bitcoin. A la vegada s'accepten molt poques compres.
Yeah.
I, per tant, llavors, la seva utilitat per si mateixa és molt baixa.
Yeah.
En canvi, l'única utilitat que té és com valor de canvi.
Yeah.
Per tant, si l'únic que val és per especular, compte que això un dia pot valdre moltíssim, com val ara, i un altre dia pot valdre 4 euros. I sobretot, si els bancs centrals treuen ells monedes virtuals, totes les criptomonedes quedaran molt, molt, molt fastidiades.
Creus que és possible que passi això?
Sí, és una qüestió de temps. No sé si serà 2 anys, no sé si serà 3 anys, però passarà segur.
Home, hi ha una cosa que sí que és veritat, que no és ben bé el que dius tu, però sí que està clar l'aposta per la digitalització i per anar al món digital per part de tots els bancs. Oblidant-se, d'altra banda, que hi ha molta gent que no té ni idea del món digital, sobretot la gent gran, no? Però anar al banc cada vegada és més difícil.
Jo et diria que és l'aposta per el low cost i per l'autoservei.
Absolutament.
És a dir, sí, sí. A mi em sembla una vergonya, i mira, em queixo molt de les grans companyies multinacionals espanyoles, molt, perquè totes fan el mateix, i ara elogiaré a algú que et sorprendrà molt.
Però tens un minut per fer-ho.
Un minut. Pues el que te fan és, miri, vostè té tecnologia i vostè fa les operacions. I nosaltres li posem a treballar a vostè per l'empresa, per al banc,
sí.
Però en lloc de pagar-li, li cobrem. Només tens que agafar i trucar a qualsevol servei telefònic de bancs, asseguradores... telefòniques, etcètera, etcètera. I aquesta setmana m'he portat una sorpresa molt positiva i com jo sóc una persona que intento ser coherent, el dic. Tinc un problema amb una domiciliació perquè em vaig anar d'una entitat d'un rebut del l'IBI de l'Ajuntament. I truco a l'Ajuntament, m'atén al 010, em donen tot tipus de facilitats, m'atén de seguida i al final em diu, vol alguna cosa més? I li dic, felicitar-la.
Sí, sí.
Felicitar-la.
El 010 treballa molt bé.
Felicitar-la perquè no estic acostumat a que un servei telefònic em doni tanta satisfacció i tan bon servei. Han d'aprendre de l'Ajuntament de Barcelona totes les companyies multinacionals espanyoles que el que fan amb el servei telefònic és, una altra vegada, low cost. I l'Ajuntament el que fa és qualitat, qualitat, qualitat.
Mèrit...
Molt bé l'Ajuntament de Barcelona mèrit... i per la part que li toca, sé el que el dirà, a l'Ada Colau.
Perfecte, això és un dia històric. Gonzalo, et truco mitja hora que demà jo hi ha el derbi.
Vinga, perfecte.
Ens aturem un moment, que són les 5. Ha felicitat Ada Colau. Sí.